Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La crisi dels carburants també afecta directament el transport públic. És el cas, per exemple, de l'empresa Teisa. El seu gerent ha explicat a Radio Lot que han vist com els costos empresarials han crescut fins a un 10% i han hagut de destinar 1 milió d'euros més al pressupost anual destinat a pagar el gasoil de la flota.
Doncs en el nostre cas i diguéssim, amb qualsevol empresa del sector, doncs suposa un cost general d'un 5 o un 10% més. I avui en dia doncs, no hi ha marges d'aquests percentatges, ja és molt tenir un marge del 5 en general. Doncs, com ho afrontes? Doncs, simplement tirant de tresoreria i de finançament. Per tant, una problemàtica molt important.
Diu que també estan tenint problemes de subministrament en els vehicles, de pneumàtics i també de diferents productes pel manteniment. L'escoltarem, són declaracions en aquest programa. Benvinguts als 5 minuts més, benvingut mes d'abril, primer dia divendres. Neus Acint, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Olot ens recuperarà els Mossos de Trànsit que s'havien eliminat l'any 2016.
Així ho ha anunciat el Departament d'Interior. Els ajuntaments, que havien perdut agents de l'especialitat, demanaven a la conselleria recuperar efectius. Ara Interior recuperarà 49 agents que es van suprimir fa 6 anys i permetrà reforçar el cos a diversos territoris, entre els quals hi ha la Garrotxa.
El conseller d'Interior és Ignasi Elena.
Per comunicar la decisió del Departament i també de la nova prefectura de revertir la supressió de 6 dels 22 serveis de tràfic, diguem-ne, del territori, sectors de trànsit del territori. Com saben, fa uns anys es va prendre aquesta decisió dels sectors de trànsit, que n'hi ha 22, suprimir-ne 6 i subsumir-los doncs, amb els altres 16 sectors.
Aquest cap de setmana es celebra el Dia Mundial de l'Autisme i el TEA Garrotxa ha preparat diverses activitats. Visualitzarà l'autisme amb una matinal esportiva.
Sí, amb motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia, l'entitat i l'Ajuntament d'Olot han organitzat diferents activitats diumenge al matí. L'Associació de Famílies de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista assegura que l'esport ajuda a socialitzar i a rebaixar l'estrès de les persones autistes. Aquest divendres també hi haurà una xerrada per famílies amb fills diagnosticats amb TEA.
La Vanessa Catalán és la presidenta de l'entitat.
Des de l'associació ens fa veure doncs, que la gent s'està implicant, que quan expliques el diagnòstic les persones t'apoyen i t'acompanyen en aquest procés. Creiem que hi ha una sinergia superimportant amb el que és l'autisme i l'esport, perquè amb l'esport podem trobar doncs, que podem treballar la sociabilització d'aquests nens i joves, que és una de les seves mancances principals. Podem trobar que doncs rebaixen l'estrès.
I aquest cap de setmana comença el moviment. I és que arriba l'aperitiu del sismògraf. Aquest dissabte el Festival del Moviment d'Olot posa fil a l'agulla a la 14a edició amb 3 espectacles i 4 activitats relacionades amb les arts en moviment.
Es podran veure 3 peces creades per Ada Vilaró, la companyia Maduixa i el duet de música Jansky. També hi haurà una conferència de Miquel del Pozo i s'inauguraran 3 instal·lacions que es podran veure durant tot el mes d'abril.
L'Atena Busquets és la directora del sismògraf.
Volem sortir una mica i ensenyar el paisatge que tenim i també indrets particulars de la ciutat, perquè ens sembla que traient l'art al carrer també és la manera que arribi a molta més gent, a molt més públic, però també perquè és el que fa singular el nostre festival. Nosaltres tenim un entorn molt particular i això fa que col·locar un espectacle en un determinat lloc, doncs, si aquest espectacle realment dialoga amb l'espai, doncs fa que tant l'espai com l'espectacle creixin, no?, d'alguna manera.
I aquest cap de setmana també tenim bon teatre a Olot. Arriba Animal Negre Tristesa, l'enèsima obra de Julio Manrique.
Aquest divendres al Teatre Principal es podrà gaudir d'una proposta escrita per Anja Higgin i produïda ara per la Sala Beckett. Es tracta de la història d'un grup d'amics que busca apropar-se a la naturalesa però que, per incident, acaben causant un incendi al bosc. L'obra gira al voltant de la crisi climàtica però també vol que els espectadors reflexionin sobre la identitat.
Una de les actrius és la Mireia Aixalà.
Pues això, una gent que va a un bosc i l'acaba incendiant a... que vol dir que les coses que fem, els nostres actes, tenen conseqüències, no? Que ens pensem que, però si jo vaig a fer una barbacoa, si la faig jo sol no passa res. Doncs sí, sí que passa, eh? No és que ells no tinguin consciència del medi ambient, perquè la tenen, són persones, vull dir, com nosaltres, intel·ligents, normals, que saben que no es pot fer segons què, però bueno, ho faig jo i no passa res. Doncs sí que passa, no? Sempre pot passar. I ens parla una mica d'això. Sí.
I en esports, l'Olot de Mànix Mandiola s'entrenarà diumenge al camp de l'Hospitalet.
El nou entrenador relativitza la importància del partit i demana als seus jugadors que vagin a la una. Admet que hi ha futbolistes tocats al vestidor, ho considera normal i no té dubtes del seu compromís. De cara a diumenge no podrà comptar ni amb Gerard Batalla sancionat ni amb Blázquez lesionat. El partit del debut de Mandiola es podrà escoltar, com sempre, a Ràdio Olot.
Diuen que entrenador nou, victòria segura, però Mànix Mandiola...
A mi, históricamente, no se me ha dado bien, cuando... No. Pero sí, pero luego me he ido bien. No, igual el primer partido no, pero luego me he ido bien.
Bé, com a mínim no li falta sentit de l'humor. Mànix Mandiola, doncs, s'estrenarà aquest diumenge al camp de l'Hospitalet i serà, com dèiem, un partit que podreu seguir en directe a Ràdio Olot en un cap de setmana en què també hi haurà patinatge artístic. Recordem-ho, campionat de Catalunya de grups de show amb un CPA Olot absolutament imparable. I també recordeu que tenim patinatge. Els de l'Olot aniran una mica més tranquils en el seu proper compromís.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara pel trànsit en connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, molt bon dia.
Bon dia. Avui de carrers tallats només tenim el carrer Sant Tomàs aquest matí fins a les dues. Hi ha reserves d'estacionament a l'Avinguda Reis Catòlics davant l'escola Maria Reina per un autocar, fins a les 5 d'aquesta tarda. També al Pou del Glaç, cantonada amb Can Diagustí, una reserva d'estacionament per unes obres. Això serà durant tot el dia. I a la carretera de la Canya, a l'alçada del número 47, reserva d'estacionament per un camió, fins a les 11 d'aquest matí. Res més, això és tot des de la Policia Municipal, que passin molt bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Cop d'ull a les temperatures, atenció perquè avui han de baixar i de fet ho hem de notar durant tot aquest cap de setmana. De moment tenim el cel completament serè. Neus, quins valors ens llevem?
Valors més baixos, si els comparem amb els d'ahir, clarament. Ens hem llevat, vaja, amb uns 3 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Vic, 2 a Mieres i a Ripoll, 4 a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols. Es lleven amb 5 graus a Girona, a Banyoles i Anglès, 7 a Figueres, 0 a Das i 4 de negatius a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Bé, divendres baixa més la temperatura. Situació ja diferent perquè comença a entrar molt aire fred, vent del nord, tramuntana forta, també dissabte, vent del nord, nord-oest, molt intens, poden superar els 80 a 120 km per hora al Pirineu, però també a l'Alt Empordà, a la Costa Brava Nord. Bé, divendres queda un dia variable amb vent del nord, ja no tanta pat, ja no tanta pluja, però tant al Pirineu com al voltant de les Guilleries, la Selva, Montseny, potser Osona, potser Garrotxa, podrà nevar cap als 500 metres. Per tant, atenció, perquè farà molt fred, ambient d'hivern, i pot nevar a 500 metres només. El cap de setmana vindrà marcat pel vent dissabte i per el sol diumenge. Però segurament, a l'encalmar el vent, diumenge, tindrem una forta baixada de temperatures amb glaçades que poden començar ja divendres al vespre, però les fortes serien diumenge i dilluns.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars, la crisi dels carburants també afecta directament al transport públic.
És el cas, per exemple, de l'empresa Teisa. El seu gerent ha explicat a Ràdio Olot que han vist com els costos empresarials han crescut fins a un 10% i han hagut de destinar 1 milió d'euros més al pressupost anual destinat a pagar el gasoil de la flota. També estan tenint problemes en subministrament d'algunes peces dels vehicles, pneumàtics i diferents productes pel manteniment.
Ens ho explica en Pau Masó.
L'augment del preu dels carburants afecta molts sectors de la nostra societat i un dels que li repercuteix en excés és el del transport públic. Els costos han augmentat no només en matèria de gasoil, sinó també en el subministrament de materials necessaris per al manteniment dels vehicles. A la nostra comarca, la xarxa d'autocars que connecta Olot amb diferents punts d'Osona, el Pla de l'Estany, Ripollès o Gironès, es veu afectada en aquest àmbit. En una entrevista a Ràdio Olot, el director gerent de Teisa, Àlex Gilabert, explica el sobrecost que estan patint.
Doncs en el nostre cas i diguéssim, en qualsevol empresa del sector, doncs suposa un cost general d'un 5 o un 10% més. I avui en dia doncs, no hi ha marges d'aquests percentatges, ja és molt tenir un marge del 5 en general. Doncs, com ho afrontes? Doncs, simplement tirant de tresoreria i de finançament. Per tant, una problemàtica molt important.
Pel que fa a les tarifes, estan regulades i controlades pels contractes públics que es firmen periòdicament. En el seu moment, doncs, ningú podia preveure aquest augment dels carburants i, per tant, les tarifes actuals no ho contemplaven. Això fa molt difícil que l'empresa pugui repercutir l'augment de costos al preu del bitllet i acaben assumint els augments. Teisa tampoc veu clar a pujar preus per mantenir el transport públic com una alternativa a la ciutadania.
En el cas de les tarifes està regulat i en el cas dels contractes, doncs la llei de contractes del sector públic ja fa uns anys doncs, que no permet modificar els preus un cop està adjudicat. Llavors, havies de preveure, per dir alguna cosa, doncs, que en un concurs de fa 3 anys, doncs ara pujaria el preu d'aquesta manera. Això no ho ha fet ningú.
I sobre la taula comencen a haver-hi ajudes com la rebaixa del preu del carburant, que suposarà un estalvi de 20 cèntims respecte al preu actual. Gilabert valora positivament totes les ajudes que puguin arribar.
Sí que és veritat que bueno, hi ha la reclamació de que també hi ha una certa fiscalitat al darrere i que poder doncs, també no és només incentivar doncs, el descompte, sinó també doncs, rebaixar aquestes fiscalitats. O que aquesta fiscalitat pugui tenir un retorn. Aquest és un dels temes. I després, quan hi ha ajudes directes, doncs està bé. Ara sembla ser que hi haurà una ajuda directa al sector en els propers 3 mesos, que en el nostre cas doncs, són 950 euros per vehicle en 3 mesos, però bueno, hem de tenir en compte que un dipòsit de gasoil d'un autocar, que són 400-500 litres, doncs et dona per un dipòsit, no?, i poca cosa més.
Unes mesures que ajudaran a la majoria de vehicles de Teisa. L'únic vehicle que fuig d'aquest augment de costos és el bus transversal, que suposa un estalvi del 27% de gasoil gràcies al fet que és un vehicle híbrid. El dipòsit d'un autobús té una capacitat d'entre uns 300 i 600 litres que equivalen avui dia a una factura de 500 o 700 euros. Recentment, Teisa s'ha vist obligada a aportar 1 milió d'euros més al pressupost anual per fer front exclusivament a la pujada dels carburants.
No deixem encara les qüestions lligades amb la mobilitat, però ara canviem de tema. I és que Olot recuperarà els Mossos de Trànsit que s'havien eliminat el 2016. Així ho ha anunciat el Departament d'Interior. Els ajuntaments que havien perdut agents de l'especialitat demanaven a la Conselleria poder recuperar aquests efectius.
Ara, Interior recuperarà 49 agents que es van suprimir fa 6 anys i permetrà reforçar el cos a diversos territoris, entre els quals hi ha la Garrotxa.
El Departament d'Interior recuperarà 49 agents de Mossos d'Esquadra en els sectors de trànsit. El 2016 es va decidir que de les 22 àrees de trànsit que hi havia distribuïdes per les comissaries de Catalunya es passés a 16. Així, 6 regions del país van perdre els seus agents de Mossos d'Esquadra dedicats al trànsit, entre les quals hi havia la regió d'Olot. Això provocava, segons la conselleria, que els agents convencionals haguessin d'atendre sovint accidents de trànsit i no poguessin ocupar-se de les seves tasques habituals. Ara Interior ha decidit recuperar els agents suprimits 6 anys enrere. El conseller és Ignasi Elena.
Per comunicar la decisió del departament i també de la nova prefectura de revertir la supressió de 6 dels 22 serveis de tràfic, diguem-ne, del territori, sectors de trànsit del territori. Com saben, fa uns anys es va prendre aquesta decisió dels sectors de trànsit, que n'hi ha 22, suprimir-ne 6 i subsumir-los doncs, amb els altres 16 sectors.
Després de les queixes de les 6 regions afectades, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Igualada, Mataró, Móra d'Ebre i Montblanc, Interior ha decidit recuperar aquests 6 sectors de trànsit i els 49 agents que s'havien perdut. Segons el Departament d'Interior, la manca de recursos econòmics que vivia la conselleria el 2016, la impossibilitat de convocar noves places d'agents i la necessitat de cobrir altres prioritats van fer prendre la decisió.
Treure els sectors de trànsit no lliga doncs, amb aquesta voluntat. I a més, insisteixo, provocava moltes disfuncions. Perquè, clar, evidentment, els territoris que els subsumien estan més lluny. I, per tant, quan hi havia incidències, tarden molt més a arribar. I, per tant, això provocava que les policies locals, o fins i tot les APPs, havien de donar resposta, les comissaries del territori havien de donar resposta a accidents i altres situacions provocades a la carretera que corresponen a trànsit.
Les comissaries dels municipis afectats van notar aquesta pèrdua d'agents perquè, com que no hi havia policies de trànsit, quan hi havia un accident a la seva regió, havien d'esperar que hi anessin els agents de trànsit de la regió més propera, que podien ser lluny i tardar molt a arribar. També podia ser que hi anessin els agents de seguretat ciutadana que deixaven d'ocupar-se de les seves tasques habituals.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Marxem ara cap a Girona. Uns 200 treballadors de l'Ajuntament han protestat aquest dijous davant de la plaça del Vi per fer palès el seu malestar amb el govern municipal. Asseguren que el consistori no compleix els acords als quals arriba i han exigit la dimissió de la tinent d'alcaldia i regidora d'Hisenda, Maria Àngels Plana.
Entre els punts que destaquen els treballadors hi ha que l'Ajuntament només ha regularitzat els sous en un 12% del que havia pactat amb els sindicats, malgrat que ja ha passat la meitat del termini establert. Per tant, els empleats municipals entenen que hauria de ser d'un 50%. També lamenten que Plana es va obviar que només seria per una part de la plantilla, l'increment del 15% anunciat en el darrer ple. Rafael Navarro és el delegat sindical.
El teletreball no s'ha posat en marxa fins ara. Ara, en principi, l'1 d'abril hauria d'entrar en marxa. L'altre dia a la mesa de negociació ens va dir que es posaria en marxa, però estem en el mateix. Hem signat un acord de teletreball d'un màxim de 10 dies al mes i no es complirà aquest acord. I el tema de la precarietat continuem igual. Ara ens hem de posar en marxa amb l'estabilització dels interins, però continuem amb una precarietat molt alta a l'Ajuntament perquè hi ha càrregues de treball, hi ha pressió, llavors si no poses en marxa els riscos psicosocials per veure fer la foto de lo que tenim, evidentment no es resoldran aquests problemes.
També es queixa la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, que reivindica per enèsima vegada que es desdobli la C-65, el tram comprès entre la pujada de l'Alou i Girona. L'empresariat subratlla que la carretera suporta un alt volum de trànsit sense passar per alt al tap que crea el semàfor de Llambilles i diu que, de retruc, això frena el desenvolupament de l'activitat econòmica a la zona d'influència.
Sobretot a la Costa Brava Centre. La Cambra, a més, emmarca aquesta petició també amb la necessitat de desdoblar tota l'anella de les Gavarres. Recorda que ja ho va posar damunt la taula l'any 1994 i diu que des d'aleshores no ha deixat de reclamar-ho per millorar les comunicacions entre la costa i l'interior.
El Ripollès, a Ogassa més concretament, ja fa temps que s'han quedat sense fleca ni carnisseria i poc abans de la pandèmia també va tancar la cooperativa Sorroquina, un restaurant i un local social que és propietat de l'Ajuntament. Ara el consistori vol tornar a treure la concessió per recuperar aquest espai històric que van fundar els miners del poble l'any 1909. El consideren un servei de primera necessitat perquè, a més, fa de, com diem, de fleca i de carnisseria. L'alcalde Josep Atrems fa una crida a trobar algun emprenedor trempat que s'hi vulgui dedicar.
El perfil que busquem doncs, és una persona emprenedora que tingui ganes de treballar, sobretot ganes de treballar, i creien que amb aquest local té una oportunitat per guanyar-se bé la vida.
Les instal·lacions s'havien quedat obsoletes i ara s'hi faran millores a la cuina, magatzem, lavabo i menjador per posar-lo al dia amb un cost de 120.000 euros. L'emprenedor que estigui interessat en portar-ho haurà de portar 30.000 euros en concepte de lloguer avançat i podrà seguir gestionant-lo durant els propers 20 anys. I a Roses Neus també tenim novetats.
Sí, l'Ajuntament ha aprovat un projecte que convertirà l'entorn del Castell de la Trinitat en un gran parc amb cultius tradicionals, parets de pedra seca, miradors i zona de pícnic amb vistes panoràmiques de 360 graus al mar i a la fortalesa. L'actuació, que compta amb un pressupost de 256.000 euros, suposarà també la connexió amb l'espai dels búnquers de la postguerra, que s'il·luminaran i senyalitzaran per permetre les visites. L'actuació abasta una superfície de més de 6.000 metres quadrats.
I al Castell de Montsoriu, a la Selva, volen recuperar una recepta de ratafia tradicional que es feia antigament al castell. El president del patronat, Pere Garriga, ha avançat que la intenció és mantenir els mateixos ingredients que en l'escrit que ha trobat i amb les mateixes proporcions.
Després el destilaran als cellers del mateix castell i el vendran als municipis que formin part del Vescomtat de Cabrera. Aquest és un nou producte per seguir difonent el castell i tot el patrimoni que acumula el Vescomtat. Els membres del patronat han assegurat que actualment hi ha un augment de visitants considerable i preveuen arribar a les 20.000 persones abans de tancar l'any. El president del Consell Comarcal de la Selva és Salvador Balliu.
Sí, doncs durant el 2019-2020 doncs hem notat doncs una puja doncs de visitants doncs en el castell. Va venir el Covid, això doncs va quedar doncs estroncat. Penseu que les visites es fan de dijous a diumenge i que aquest any de Covid doncs vam estar sobre els 14.000.
I mentrestant, els jutjats...
Si acepta los hechos que se le imputan en los términos que aparecen redactados en el escrito de acusación.
A ver, los hechos los conozco. Sí.
Entonces usted conoce los hechos y entiendo que usted se reconoce culpable de estos hechos que se le imputan.
Sí, realmente sí.
Vale. ¿Realmente o sí se le reconoce culpable? Realmente no. ¿Sí o no? O sea, no, yo...
Digamos que sí.
Sí, está convencido. Vale.
És l'exalcalde de Sant Jordi Desvalls. L'Audiència de Girona l'ha condemnat a 15 mesos de presó i una multa de 2.700 euros per un delicte continuat de negacions de negociacions prohibides. Jordi Coromines ha reconegut que va abusar de la seva condició com a alcalde i dels anys com a regidor per facturar gairebé 50.000 euros a l'Ajuntament a través de la benzinera que té el poble. Entre el 2009 i el 2015 hi ha 116 factures per combustible, olis i altres productes, tot i que hi havia un conflicte d'interessos que impedia que els vehicles municipals es proveïssin a la benzinera de l'alcalde. Fiscalia i Defensa han arribat a un acord que ha evitat un judici amb jurat popular i ha rebaixat la pena que demanava el fiscal de 2 anys. No haurà d'entrar a la presó. Mentrestant, l'empresa que porta el pub musical de Figueres, on aquest cap de setmana hi va haver una baralla suspès de sou i feina al controlador d'accés, que va exhibir 2 matxets durant una disputa.
Segons ha explicat el president de la FECASARM, Joaquim Boades, el local, assessorat per la patronal, ha obert un expedient informatiu per esbrinar què va passar i d'on van sortir les armes.
Condemnem aquests fets. No podem acceptar cap forma de violència, ni per part de clients ni tampoc per part de personal del local, a menys que no estigui perfectament justificada. I en qualsevol cas, doncs, dir que, evidentment, doncs, hem obert un expedient informatiu intern a l'empresa, els hem assessorat en aquest sentit, s'ha obert aquest expedient.
Boades ha recordat que van ser els propietaris del mateix local qui van avisar la Guàrdia Urbana amb qui ja han demanat tenir una reunió.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Aquest proper cap de setmana, aquest dissabte més concretament, celebra el Dia Mundial de l'Autisme. I el TEA Garrotxa visualitza l'autisme amb una matinal esportiva. Amb motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia, l'entitat i l'Ajuntament d'Olot han organitzat diferents propostes, en concret aquest diumenge al matí.
L'Associació de Familiars de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista assegura que l'esport ajuda a socialitzar i rebaixar l'estrès a les persones autistes. Aquest divendres també hi haurà una xerrada per famílies amb fills diagnosticats amb TEA.
Demà dissabte 2 d'abril és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme i amb aquesta mateixa finalitat, la de conscienciar, TEA Garrotxa ha preparat diverses activitats a la ciutat d'Olot. La presidenta de l'entitat, Vanessa Catalán, remarca la importància de donar a conèixer l'autisme i procurar per qui el pateix, sigui quina sigui la seva edat.
Aquest any el lema del Dia de l'Autisme és un feliç viatge per la vida. El que volem és que aquestes persones que estan afectades dins del trastorn de l'espectre autista doncs, puguin viure d'una manera millor, puguin ser feliços. Des de la societat doncs, poder entendre què és l'autisme i això també en totes les etapes de la vida, perquè avui en dia tenim molts nens diagnosticats, però aquests nens un dia seran grans i entraran al món laboral o seran persones grans que haurem de donar-los un cop de mà. Llavors, és important que la societat ho conegui.
Les activitats del Dia Mundial de l'Autisme ja començaran aquest divendres a les 7 de la tarda amb una conferència a l'Espai Cràter a càrrec de la terapeuta familiar Àngels Ponce. Diumenge se celebrarà una matinal esportiva al Firal Petit d'Olot amb una caminada a Sant Francesc, castells infables i una classe de gimnàs. Per Catalán, la relació entre l'esport i les persones autistes és molt important.
Des de l'associació ens fa veure doncs, que la gent s'està implicant, que quan expliques el diagnòstic les persones t'apoyen i t'acompanyen en aquest procés. Creiem que hi ha una sinergia superimportant amb el que és l'autisme i l'esport, perquè amb l'esport podem trobar doncs, que podem treballar la sociabilització d'aquests nens i joves, que és una de les seves mancances principals. Podem trobar que doncs rebaixen l'estrès.
Són diferents els àmbits que col·laboren amb TEA Garrotxa, però en el món de l'esport l'entitat també compta amb una forta vinculació amb la Unió Esportiva Olot, qui aquest dijous ha fet entrega d'una donació de 1.000 euros per a les activitats i programes de l'Associació Garrotxina.
No deixem encara la salut perquè el programa de cribatge de càncer de còlon i recte ha permès detectar la malaltia a 323 veïns de la regió sanitària de Girona que es va posar en funcionament l'any 2013.
Durant aquests 7 anys, un total de 10.900 anàlisis han donat positiu i s'han fet més de 8.000 colonoscòpies a diferents hospitals. Aquestes proves han permès la detecció precoç de la malaltia i l'inici del tractament. El programa es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. El cribatge de la població de cada comarca es completa en 2 anys, moment a partir del qual es torna a convidar els primers participants i així cada 2 anys es completen el que s'anomenen rondes.
I de la salut a l'educació. Fer una diagnosi de la realitat lingüística de cada centre i des de la diversitat i el respecte, consensuar propostes per promoure l'ús del català, també als passadissos i patis, és l'objectiu dels grups impulsors del català que s'estan creant a instituts d'arreu del país. En aquesta primera fase, que es concep com a prova pilot, hi participen uns 200 centres. Un d'ells és l'Institut Santa Eugènia de Girona. Aquí, entre el miler d'alumnes que hi estudien, hi ha representades fins a 25 llengües. La cap del Departament de Català del centre és la Dolors Vilamitjana.
De fet, tenim molta conscienciació dintre d'aquesta diversitat, sempre, i des de la no conflictivitat, sinó des de la connectivitat lingüística i el respecte, sabent que la llengua vehicular del centre és el català i volem que sigui el català. No hem tingut mai cap problema en aquest sentit i, per tant, el que ens interessa és seguir treballant en aquest aspecte, a partir d'aquest criteri. No?
I en les últimes hores també hem sabut que el nombre d'alumnes gironins que cursen l'assignatura de religió als centres de titularitat pública i escoles cristianes repunta lleugerament. Durant el curs 21-22 s'hi han matriculat 30.945 estudiants, una dada que suposa un 26,38% del total i 2.246 més que el curs 20-21. Les xifres, però, encara se situen per sota de les de fa 3 anys, abans de la pandèmia, quan hi van haver 33.811. Del total d'estudiants, 10.600 alumnes estudien en centres públics i 20.200 en escoles cristianes. El delegat episcopal d'ensenyament i de l'Escola Cristiana del Bisbat de Girona ha assegurat que les dades se situen en la mitjana del conjunt de Catalunya i que es manté la tendència dels últims anys.
El CB Olot comença la temporada amb bon peu. El CB Olot es proclama campió territorial de Girona del 2022. L'enhorabona al CB Olot.
Tres setmanes després de guanyar el campionat de Girona, arriba la segona competició de la temporada per al Club Patinatge Artístic Olot. Diumenge, des del Palau d'Esports de Granollers, Campionat de Catalunya de Grups de Show. A partir de les 6 de la tarda en directe a Ràdio Olot, amb David Planella, Pau Masó i Sandra Sotillo. I el patrocini de Levis, Benetton i Mango Olot, Pernil Chacón i la Diputació de Girona.
Uau! Uau! Uau!
Ràdio Olot. Ara i sempre amb el Club Patinatge Artístic Olot.
Anem a la cultura. Aquest cap de setmana, aperitiu del sismògraf. Aquest dissabte, el Festival del Moviment d'Olot posa fil a l'agulla a la 14a edició amb 3 espectacles i 4 activitats relacionades amb les arts en moviment.
Es podran veure 3 peces creades per Ada Vilaró, la companyia Maduixa i el duet de música Jansky. També hi haurà una conferència de Miquel del Pozo i s'inauguraran 3 instal·lacions que es podran veure durant tot el mes d'abril.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
El sismògraf comença a bategar. Una setmana abans del cap de setmana fort del festival, el certamen oferirà una prèvia amb diferents activitats i espectacles. En total hi haurà 3 propostes escèniques, 3 instal·lacions i una conferència. Precisament, la xerrada de l'arquitecte i divulgador Miquel del Pozo sobre l'art obrirà el festival. Seguidament tindran lloc les 3 propostes en moviment, SOS d'Ada Vilaró, que parla sobre el desgel dels pols, Migrae de la companyia Maduixa, sobre les migracions i els refugiats, i Insecte Dance Music, un concert de música electrònica enregistrada a base de sons d'insectes. La directora artística del sismògraf, Tena Busquets, explica que aquests 3 espectacles mostren les 3 línies del festival.
Començarem per la Gradera, on veurem SOS de l'Ada Vilaró, que és un espectacle que d'alguna manera ens parla d'aquests reptes ambientals que tenim actualment. Continuarem amb Migrare, de la companyia Maduixa, que del que ens parla és dels reptes socials. En aquest cas és un espectacle de dansa circ o de circ coreografiat, per tant una altra forma d'art híbrida que també presentarem en el festival. I ja tancarem la nit al teatre amb el concert audiovisual de Jansky. Tancarem aquesta introducció. Hem presentat totes les formes d'art que d'alguna manera treballarem en el festival a partir d'ara i també les tres línies, els 3 grans reptes que ens plantegem.
Els 3 espectacles escènics es representaran al llarg de la tarda de dissabte en 3 llocs diferents. Les graderes del volcà Montsacopa, el Firal Petit i el teatre principal. Busquets posa en valor els escenaris exteriors amb què compta el sismògraf.
Volem sortir una mica i ensenyar el paisatge que tenim i també indrets particulars de la ciutat, perquè ens sembla que traient l'art al carrer també és la manera que arribi a molta més gent, a molt més públic, però també perquè és el que fa singular el nostre festival. Nosaltres tenim un entorn molt particular i això fa que col·locar un espectacle en un determinat lloc, doncs, si aquest espectacle realment dialoga amb l'espai, doncs fa que tant l'espai com l'espectacle creixin, no?, d'alguna manera.
A més dels 3 espectacles escènics, aquest dissabte també s'inauguraran 3 instal·lacions a la Carbonera i Can Trinxeria. Són un muntatge expositiu sobre el cos i els ornaments, un recull de dibuixos sobre les propostes escèniques del sismògraf i una instal·lació audiovisual amb 24 miniatures de vídeo que mostren espècies vegetals a vista de microscopi.
El sismògraf, per cert, la setmana que ve hi ha els plats forts. En parlarem àmpliament el proper dilluns amb la seva responsable, amb la Tena Busquets, que passarà per aquí pels 5 minuts més. Anem al teatre. Perquè arriba a Olot, Animal Negre Tristesa és l'enèsima obra de Julio Manrique.
Aquest divendres al Teatre Principal es podrà gaudir d'una proposta escrita per Anja Higin i produïda ara per la Sala Beckett. Es tracta de la història d'un grup d'amics que busca apropar-se a la naturalesa però que per accident acaben causant un incendi al bosc. L'obra gira al voltant de la crisi climàtica però també vol que els espectadors reflexionin sobre la identitat.
Animal Negre Tristesa és una representació teatral de literatura postdramàtica escrita per la dramaturga alemanya Anja Higin el 2007. Ara, Julio Manrique, juntament amb la Sala Beckett i el Teatre Espanyol, han adaptat la història per fer-ne una versió pròpia. La història es basa en 4 amics que fugen de la ciutat per apropar-se a la naturalesa i, per una negligència, provoquen un incendi al bosc. Es divideix en 3 actes i s'endinsa en les responsabilitats que cadascú assumeix a l'hora d'admetre que han ocasionat el foc. És una peça ferotge, terrible i implacable que vol fer pensar els espectadors. Una de les actrius és Mireia Xalà.
Jo espero que ho gaudeixin molt, que jo crec que la gent realment es queda bastant emocionada, perquè és una història que expliques que és bastant forta, i quan surts doncs t'emportes una emoció forta i una reflexió també, no?, sobre qui som a la vida, què fem, per què actuem així els humans, no? És una obra que ens posa molt un mirall al davant, no?, que pensem nosaltres mai faríem una cosa així. Bueno, potser sí, no? I després la gent doncs hi reflexiona. I és una obra d'aquestes que després te'n vas a sopar i dona molt per parlar i fer un debat. O sigui, que jo crec que estaran encantats si venen.
L'obra gira al voltant de dos vessants rellevants i alhora diferents. Enfoca la crisi climàtica i també busca fer reflexionar els espectadors sobre la identitat. Ho fa representant el patiment i les preguntes que els actors es fan a ells mateixos, després de la desgràcia natural que han causat.
Pues això, una gent que va a un bosc i l'acaba incendiant, que vol dir que les coses que fem, els nostres actes, tenen conseqüències, no? Que ens pensem que, però si jo vaig a fer una barbacoa, si la faig jo sol no passa res. Doncs sí, sí que passa, eh? No és que ells no tinguin consciència del medi ambient, perquè la tenen, són persones, vull dir, com nosaltres, intel·ligents, normals, que saben que no es pot fer segons què, però, bueno, ho faig jo i no passa res, doncs. Sí que passa, no? Sempre pot passar. I ens parla una mica d'això, sí.
Animal Negre Tristesa s'ha representat durant aquest primer trimestre d'any a la Sala Beckett de Barcelona i ara comença una gira que la porta a altres teatres de Catalunya. Aquest divendres farà parada a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Temps ara pels esports. L'Olot de Mànix Mandiola s'estrenarà aquest diumenge al camp de l'Hospitalet. El nou entrenador relativitza la importància del partit i demana als seus jugadors que vagin tots a l'una.
Admet que hi ha futbolistes tocats al vestidor, ho considera normal i no té dubtes del seu compromís. De cara a diumenge no podrà comptar ni amb Gerard Batalla sancionat ni amb Blázquez lesionat. El partit de debut de Mandiola es podrà escoltar com sempre a Ràdio Olot.
I amb en David Planella.
Diuen que entrenador nou, victòria segura, però a Mànix Mandiola...
A mi històricament no se me ha dado bien, cuando... No. Pero... Sí, pero luego me ha ido bien. No, igual el primer partit no, però després m'ha ido bien.
Mànix Mandiola s'estrenarà aquest diumenge al camp de l'Hospitalet i en la seva primera prèvia d'un partit com a tècnic de l'Olot s'ha mostrat tal com és, en estat pur.
Fàcil no va ser. És que si fos fàcil no m'hauran llamat. Si m'han llamat és perquè és difícil. Jo suelo improvisar contínuament. O sea, lo que vaya a decir o lo que vaya... No llevo ni un papel. Nada. O sea, ya de ordenadores ni te cuento, claro. Joder, estamos hablando un montón de cosas para una cosa tan sencilla como jugar al fútbol. Para mí, ¿eh? Sobra, pero el 90% de lo que he dicho.
Fidel a la seva manera de fer, el tècnic basc ha relativitzat la importància del partit de diumenge. Creu que és clau treure pressió als jugadors.
No creo en la mano dura ni en las cosas impuestas, ¿no? El tema está intentar convencer a la gente que, bueno, que esto... Y luego desdramatizar, ¿no? Pues yo he estado en muchos vestuarios y al final siempre decía lo mismo. Y esto, sí, joder, es que nos jugamos... Que si perdemos, esto es fútbol, ¿eh? Y el sol va a salir mañana. Bueno, aquí igual en el norte sale menos, pero perdamos o ganemos. Y es que para vosotros es importante, pero para vosotros y para cuatro amigos y la familia. Para el resto es intrascendente. O sea, quitarle presión, me refiero, porque es una realidad. Yo lo veo de una manera más sencilla. Yo creo que el fútbol es... Le damos una trascendencia, ¿no? Pues ayer un montón de periodistas me llamó la atención, ¿no? Joder, tan important és el futbol en Olot, no?
Mandiola ja ha conegut l'entorn, el club i l'equip. En els seus primers entrenaments reconeix que s'ha trobat jugadors tocats al vestidor per la destitució d'Albert Carbó, però no té cap dubte del seu compromís. Posa l'exemple de Sergi Arranz. Revela què li va dir.
Sé que él s'ha afectado porque el entrenador era amigo personal suyo y tal, y sé que... Pero el amigo no lo vas a perder. Yo lo que espero es que conmigo tengas otro. O sea, sumes algo, ¿no?
I parlant de jugadors, admet que encara no coneix el 100% de la plantilla. Per això...
Me voy a equivocar, seguro. Seguramente el equipo que salga el domingo no será el que juegue el partido del playoff o el último partido de liga en caso de ascenso. Seguramente. Suele pasar. Porque en un principio tienes unas sensaciones y luego igual pues todos no funcionan como esperabas. o hi ha alguien que te sorprende.
Però el que sí que té clar és què demanarà als seus jugadors en cada partit.
Cuando tenemos el balón, tenemos que incorporar mucha gente, llegar arriba, y cuando tengan el balón ellos, estar detrás del balón prácticamente todos. O sea, el dibujo es lo de menos.
Mandiola creu que s'ha fet una bona feina durant tota la temporada i preguntat sobre si cal que els jugadors tornin a creure que són bons, contesta això.
O darse cuenta que no eran tan buenos. No sé cuál es la verdad, ¿no? Igual alguno es peor de lo que pensaba y otros igual han perdido la fe en lo que son. No sé, pero como grupo tenemos que conseguir hacer todos lo mismo y jugar todos a lo mismo, jugarnos lo mismo todos.
4 partits de Lliga i un possible play-off és el que té per davant l'Olot de Mànix Mandiola, que ara és segon classificat a un punt del primer, el Manresa, però havent jugat 2 partits més. El rival de diumenge, l'Hospitalet, també estrenarà entrenador, Diego Quintero, i necessita la victòria per no perdre el tren del play-off. Té una de les millors plantilles de la Lliga, però és 7è, a 3 punts del 5è, i acumula 3 derrotes consecutives. L'Olot s'hi enfrontarà amb les baixes del lesionat Albert Blázquez i del sancionat Gerard Batalla. El partit es jugarà diumenge, a 1:15 del migdia, a l'Estadi Municipal de Futbol de l'Hospitalet, i com sempre es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans.
De fet, aquest serà un cap de setmana trepidant una vegada més, perquè tindrem futbol i 2 competicions sobre rodes, el partit de l'hoquei Olot i també el campionat de Catalunya del Club Patinatge Artístic. El CPA competirà aquest cap de setmana en el Campionat de Catalunya que es disputarà a Granollers.
Dissabte serà el torn del grup petit i diumenge del júnior i el gran, que es podran seguir en directe a Ràdio Olot. Aquests dos aspiren a revalidar el títol català que van aconseguir la temporada passada.
Ens ho explica en Roger Isern.
El júnior i el grup gran del CPA Olot són els vigents campions de Catalunya de les seves categories i fa 3 setmanes ja van començar la temporada guanyant el Campionat de Girona a Fontejau. Ho van fer amb les coreografies Decisió Final i Escalant i van destacar juntament amb el grup petit del club, que amb el Ball Purgatori es va estrenar la seva modalitat amb un subcampionat gironí. El director tècnic i artístic del CPA Olot, Ricard Planiol, subratlla la dificultat tècnica de les 3 propostes d'aquesta temporada. S'ha fet un pas endavant que ara també es veurà al Campionat de Catalunya.
Totes les 3 coreografies, en aquest cas, dels 3 equips que vam portar en el campionat territorial, a nivell tècnic hem fet un canvi bastant important perquè creiem que hem d'avançar-nos i bueno, preteníem donar-li doncs, aquest toc més tècnic, en certa manera, i més difícil, no?, en quant a coreografia d'execució.
Qui porta el ball més exigent tècnicament és el grup gran. Després de ser campió gironí per davant del Girona i del Celrà, ara afronta un campionat de Catalunya en què es trobarà 4 equips més, el Sant Just, el Mataró, el Masnou i el Tona. Aquests 2 últims són candidats al podi, juntament amb el Girona i el mateix Olot. Ara bé, més enllà de la classificació i la puntuació final, Ricard Planiol remarca que l'objectiu és connectar amb el públic i agradar a tothom.
Jo he arribat a un punt on per mi la puntuació no li donen ja importància. O sigui, per mi és més important sentir les paraules de qualsevol espectador, de qualsevol jutge, de qualsevol patinador o d'un entrenador, de que me faci una valoració i que me digui potser algun comentari que realment me sigui una crítica bastant constructiva i que hagi sentit quelcom. Perquè, a fi de comptes, ara ja penso que, ostres, arribar amb aquest missatge o arribar a que se senti alguna cosa ja és per mi, ja és el tot. Aleshores, la puntuació, després de tenir la sort d'haver guanyat tantes competicions, ja crec que no me fa falta estar demostrant que aconsegueixo un 9 o que aconsegueixo un 10.
El Campionat de Catalunya de Show es disputarà aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Granollers. Dissabte, 4:15 de la tarda, hi haurà la competició de grups petits amb 23 participants i el CPA Olot actuarà 13è. Ja diumenge el grup gran sortirà en 4ª posició, just abans del Masnou, el Tona i el Girona. La seva categoria començarà cap a 6:45 de la tarda i tancarà una jornada de diumenge en què també serà protagonista el júnior del CPA Olot. Tancarà la seva competició més enllà de les 6 de la tarda quan començarà la retransmissió de Ràdio Olot.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal.
campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.